Especials a Ràdio 90. Els especials són un dels motors de la ràdio en moviment. Comença quelcom diferent i únic que fem només per tu. Queda't i descobriràs de què es tracta. Benvingut als especials de Ràdio 90.
Sigueu benvinguts a un nou especial de Ràdio 90. Rebeu una salutació de l'Eduard Jofre i de qui us parla, en David Ràfols. Avui estem d'aniversari i és que el passat 14 d'abril es van celebrar els 40 anys de l'edició d'un treball musical molt remarcable, d'un grup musical molt remarcable. Avui homenatjarem el disc Faith, de The Cure. The Cure és un grup de Crowley, Anglaterra, format el 1976 pel seu líder indiscutible, Robert Smith, que al principi tan sols tocava la guitarra i anaven fent càstings per veure qui podia cantar. Finalment, Smith va decidir posar-se ell al capdavant. Tot i començar amb un estil molt influenciat per l'afterpunk, al llarg de la seva carrera ha tocat diversos estils musicals. Ara bé, si en general s'identifica el grup amb un estil, malgrat ells mateixos en són una mica reticents a acceptar-ho, aquest seria el del rock gòtic o sinistre. Bàsicament per dues raons. La primera, perquè la seva estètica rupturista, ideada per en Robert Smith, composta per vestits negres, cares pàlides, cabells crepats i ulls pintats, va impulsar aquest segell visual del grup. I la segona, degut als tres treballs escrits en tres anys consecutius, entre el 1980 i el 1982, anomenats 17 Seconds, Faith i Pornography. Aquests tres treballs es consideraven la trilogia sinistra del grup, una etapa fosca, existencial, depressiva i molt dura psicològicament parlant, canalitzada en forma de música per Robert Smith. Aquests tres àlbums van assolir tanta importància que ja es consideren treballs llegendaris d'aquest grup, treballs de culte. I després del suïcidi del cantant de Joy Division, The Cure va passar a ser la bandera del moviment sinistre. De fet, hem comentat que The Cure havia tocat diversos estils musicals, però tard o d'hora sempre tornen al seu estil més característic, el que els va formar com a banda. Com a exemples són Disintegration, del 1989, parcialment el Wish, del 1992, o el Blood Flowers, del 2000.
Faith es va editar el 14 d'abril del 81, com a tercer àlbum en estudi de The Cure, sota el segell de Fiction Records. Va ser gravat en dues etapes, de setembre al novembre del 80 i de febrer a març del 81, als estudis Morgan. Els mateixos estudis on es va gravar el primer disc de Supertramp o bé el medley de Pink Floyd. Faith conté 8 pistes musicals, repartides en 4, per la cara A del vinil i 4 més per la cara B. Afegir que a l'edició de casset s'hi afegia un nou tema anomenat Carles Baisors, que ens fa de sintonia avui i és la música que sona per sota. Per entendre el concepte del fet, ens hem de remuntar un any abans de la seva publicació, o sigui, el 80. En aquell any van traspassar les àvies tant de Robert Smith com de Lawrence Tolhurst. Aquestes experiències tan properes amb la mort de persones estimades va provocar que entre ells mantinguessin converses profundes i que aquests sentiments entressin de ple a les composicions del grup. Així doncs, Faith, que significa fe en català, es tracta de l'àlbum més espiritual de The Cure i la seva temàtica gira al voltant de la pèrdua de la fe del seu líder Robert Smith i en tot el que va fer per intentar recuperar-la. Doncs bé, després de la seva mort de la seva àvia, Smith va començar a visitar esglésies, cercant aquesta fe perduda, per observar els feligresos i el seu comportament. Smith va créixer sent educat per la família a la religió catòlica, visitant fins i tot el Vaticà quan era petit. Però als seus 21 anys es trobava amb una gran buidor interior. Totes aquestes reflexions sobre l'existència, la seva espòs, juntament amb el sentiment de la infància perduda, el va portar a escriure els 8 llargs temes plens d'angoixa juvenil que configuren el treball Faith. En aquest àlbum, el so sinistre anava increixendo respecte a l'anterior 70 Seconds. La percussió i el baix sonaven cada cop més contundents, sobretot amb l'ajuda del baix de 6 cordes, que permetia sons més aguts, i els ritmes contrastaven amb la veu agònica, dissonant i desafinada del cantant Smith.
Doncs entrant en matèria, el primer track del Faith és el The Holy Hour, que musicalment destaca pel contundent baix, que bombeja lentament el ritme juntament amb la bateria, i que se li afegeix posteriorment una guitarra elèctrica sense efectes.
Com hem dit, el treball Faith està basat en l'amor i en el refugi que busquen les persones a la religió quan afronten la buidor de la pèrdua d'un ésser estimat. Aquest tema tracta de l'hora de la missa de les esglésies, les misses pels difunts, quan se'ls deixa anar cap a la vida eterna. I per això la lletra parla de que la gent s'agenolla o que fan un petó al terra abans de resar, entregant la seva ànima en el temple, cercant calidesa o reconfort, perseguint una promesa de salvació, el sacrifici de la penitència en aquesta hora sagrada. I tot això narrat des de la perspectiva d'una persona aliena, que observa els feligresos, que sent una profunda tristesa, perquè no es sent identificat amb ells, ja que ha perdut la fe. Aquesta és The Holy Hour.
Acomiadem el The Holy Hour amb la veu amb reverberació de Smith, emulant l'eco d'estar dins d'una església i amb aquestes campanades que criden a la missa de difunts per presentar ara Primary, el segon tema d'aquest àlbum i que va ser editat en format single el 20 de març del 81, abans de la publicació de l'àlbum Faith. Tot i contrastar amb la lenta i depressiva The Holy Hour, degut a que és enèrgica i rítmica, està tocada amb dos baixos elèctrics, el normal, de Simon Gallup, i, en aquest cas, Robert Smith en tocava un altre de 6 cordes, que permetia fer sons més aguts i solistes.
Aquest tema es va anomenar primerament Cold Colors, amb una lletra completament diferent. A final dels 80 li van donar una volta, canviant-li la lletra i també el nom, passant-se a anomenar Primary, tal com la coneixem. Aquesta lletra renovada tracta els inconvenients de fer-se gran, com des de la infantesa a l'edat adulta, i a base de viure en el món de merda que vivim, els nens perden la innocència i espontaneïtat, per esdevenir molt més introvertits i problemàtics. Donada aquesta explicació, s'entén perfectament el perquè, molt sovint, en els directes, la dedicaven a Ian Curtis, el líder de Joy Division que havia mort l'any 1980 i que precisament l'estil musical del Primary era molt proper.
Aquesta era l'enèrgica Primary, la més animada de l'àlbum Faith. Fem un punt i a part aquí. Doncs el tema a continuació, el Other Voices, torna a la lentitud i preguntes existencials, amb un ritme de baix força difícil de tocar, tot i ser molt repetitiu, per entrar en la típica atmosfera sonora de The Cure. La lletra ens sembla situar al jardí de l'Edèn, amb unes veus que inciten a cometre la luxúria de menjar la fruita prohibida per ser desterrat del jardí i, a partir de llavors, viure en el pecat. I denuncia que, malgrat que canviïs de parer en les teves decisions, sempre estaràs equivocat.
Com a últim detall, comentar que el juny del 2018, The Cure va oferir un concert sorpresa a Londres dins del Meltdown Festival, dies abans de celebrar el concert d'aniversari pels seus 40 anys al Hyde Park. En aquell concert sorpresa van repassar tota la seva trajectòria, triant dues cançons de cadascun dels seus àlbums. El setlist triat no va ser gens comercial i anava destinat als seguidors més sinistres de la banda. Les cançons triades de l'àlbum Faith van ser, curiosament, Primary i aquesta, Other Voices.
We'll be right back.
I tanca la cara A del disc el tema All Cats Are Grey, tots els gats són pardos, que diu el refrany. Musicalment, baixen encara més el ritme, introdueixen els teclats i creen de les atmosferes més hipnòtiques, fosques i gòtiques de l'àlbum. Precisament, molt semblant a l'atmosfer de Joy Division. Destaca també la part final amb el so de les tecles més greus d'un piano per acabar d'enfonsar-te en la depressió.
La lletra, escrita en aquest cas pel Lowell Tolhurst, quan la seva mare estava malalta terminal, ha donat moltes interpretacions. La mort, la vida, la desesperació, la buida interior, l'absència de vida eterna després de la mort. Però totes aquestes interpretacions tenen un nexe comú, el color gris de totes les coses sense sentiment, sense esperança, sense futur. Al mesclar aquestes interpretacions amb el que en transmet la música, dona com a resultat un còctel que no ens cansem mai d'escoltar.
Thank you.
Estàs als especials de Ràdio 90. La Ràdio Moviment és així, dinàmica, lliure i altruista. Esperem que la gaudeixis amb nosaltres i continuïs en aquesta sintonia.
Avui a l'especial de Ràdio 90 estem fent el nostre petit homenatge al 40è aniversari de la publicació del treball Faith, de The Cure. En aquell moment, el grup estava format per Robert Smith, que s'encarregava de la guitarra elèctrica, dels teclats i de la veu cantant, per Simon Gallup, que s'encarregava del baix elèctric, i per Lawrence Tolhurst, que s'encarregava de la percussió. I afegim que Gallup s'incorporava al grup en decrement de Patrick Dempsey i a partir de llavors esdevenia el segon pilar de The Cure. Doncs del seu baix elèctric surten els batecs contundents i rítmics de la característica música del grup. Com hem dit, Faith era el tercer treball de The Cure i alhora el segon de l'anomenada trilogia fosca, els tres àlbums compresos entre el 1980 i el 1982, on el productor Mike Hedges va crear aquestes atmosferes gòtiques i melancòliques mitjançant la música que composava i interpretava el grup. 36 minuts d'autèntica meravella que estem repassant avui.
I per acompanyar l'atmosfera sinistra i fosca, i tal com hem dit que la temàtica del treball era la pèrdua de la fe religiosa i el sentiment de buidor davant de la mort d'éssers estimats, la portada del disc havia d'estar a l'alçada. Així doncs, Robert Smith va suggerir un lloc on anava sovint a visitar de petit, l'abadia de Bolton, un edifici de l'ordre dels Agustins començat a construir al segle XII, però que mai va ser acabada del tot. És a dir, tan sols hi ha sostre en una de les quatre naus de tot l'edifici, en forma de creu. Les altres tres van quedar a mig construir. Tan sols hi ha les parets amb els arcs gòtics i han estat ruïnos des de fa dècades. No té ni sostre. Doncs bé, com deien, la portada del Faith és una fotografia difuminada d'una de les esquelètiques naus en ruïnes de l'abadia de Bolton, enmig de la boira per evocar encara més el sentiment gòtic i tenebrós. Per cert, l'autor de la fotografia va ser Andy Vela, el fotògraf oficial del grup des del 81, i juntament amb Paul Thompson, autor de la majoria de les portades de The Cure.
Però vaja, seguim amb l'àlbum Faith i entrem a la cara B del disc amb The Funeral Party, un tema que musicalment està molt marcat pels teclats, embolcallant el ritme lent i melancòlic. Tot i enllaçar perfectament amb el All Cats Are Grey, alhora serveix com a entrada a tota la segona part de l'àlbum. Podríem dir que el Plain Song, la primera cançó del Disintegration, tindria una inspiració molt directa amb aquesta.
La lletra està basada en el funeral dels avis de Robert Smith i en el sentiment de pèrdua, de buidor, conforme no els podrà veure ni gaudir mai més. Els avis se n'anaven per sempre i Smith es quedava allà amb aquells sentiments tan dolorosos sense poder-hi fer res, de res. En el funeral, tenint els seus cossos davant, reposant sense vida damunt del terra, els recordava en vida. Sentiments que tan sols quedaran mentre perdurin els records, doncs ja mai no tornaran a ser reals. És el difícil moment de deixar-los anar i seguir endavant, però la buidor i desesperació no el deixen fer-ho. Aquesta és The Funeral Party.
Thank you.
de Funeral Party, la descripció de desesperació i abatiment de Robert Smith al funeral dels seus avis. Una lletra depressiva i una música embolcallant per portar-te als més profuns dels sentiments.
El tema que el segueix precisament trenca amb el ritme que venien mostrant els anteriors temes. S'anomena Tad i és molt enèrgic i afterpunk. La lletra sembla que tracti d'un odi profund que derivi a com es gaudeix executant un assassinat. Però com que l'última frase diu que sé que et mataré altre cop aquesta nit, fa pensar que no es tracta d'un assassinat d'una altra persona, sinó que exposa la ràbia de tenir un sentiment profund que no el vols amb tu, que te'n vols lliurar. Però com que no es pot matar un sentiment, aquest intent d'alliberar-se d'ell o matar-lo es repeteix inútilment una i altra vegada. Seria com un a la merda tot.
Doncs després de la rabiosa i directa Doubt, tornem a la més pura solemnitat amb The Drowning Man, amb un tempo molt lent i molt marcat, amb un baix de 6 cordes per aconseguir notes més agudes i una guitarra sense efectes sonors.
La lletra explica l'agonia d'una persona que mor ofegada. La seqüència des de que està a 4 metres per sobre l'aigua fora de perill, però que veu que el nivell va creixent i no té cap escapatòria. A poc a poc, el nivell de l'aigua va pujant i un cop cobreix tot el seu cos, un a un, tots els sentits van morint i la ment es degrada. Aquesta història està basada en el personatge de ficció de Lady Fuchsia Groen, creat per l'escriptor Mervyn Peake, que mor ofegada tràgicament. The Drowning Man.
I arribem ja al final del programa d'avui, on hem homenatjat els 40 anys de l'edició del treball Faith de The Cure. Hem repassat en què es van inspirar el 1981 a l'hora de compondre'l, gairebé com un àlbum conceptual basat en la desesperació envers a la mort d'éssers estimats i en la pèrdua de la fe en qualsevol vida posterior, una de les bases de la religió catòlica. Un a un hem recordat i explicat tots els tracks que el formen i donat detalls de tot aquest treball excepcional. L'últim tema del disc era Faith, el final perfecte a la desesperació més absoluta que volia transmetre aquest treball i que alhora li posava nom. Tot i que últimament no la toquen gaire en directe, es tracta d'una de les millors peces de la banda. Una joia gòtica i sinistra que t'embolcalla, que se t'emporta i et sotmet en la més profunda depressió. El propi Robert Smith reconeix que mai tornarà a poder escriure un tema que faci canviar la manera de pensar quan l'escoltes o que encapsuli un període difícil de la vida com va ser aquest durant el Faith.
Va ser l'última cançó del concert de la gira del Prayer Tour al Velòdrom d'Horta de Barcelona de l'any 1989. Van estendre la cançó durant més de 30 minuts com a tancament d'un dels millors concerts que he assistit. Van estar improvisant amb la base rítmica en una fantàstica nit d'estiu a Barcelona. Un moment irrepetible. La lletra transmet la sensació de no poder fer res davant del que ens passa al voltant nostre. Ens sembla que les situacions passen, però en realitat res canvia. Les persones no podem fer-hi res de res. Impotència absoluta. Malgrat ser conscients que no depèn de nosaltres, tan sols ens queda tenir esperança. Tan sols ens queda tenir fe. Nothing left but faith.
Doncs bé, nosaltres ens acomiadem aquí. Rebeu una salutació dels qui hem produït i presentat aquesta efemèride en forma de programa, l'Eduard Jofre i en David Ràfols, i que alhora fem un agraïment molt especial a en Rafael Serrat per haver-me introduït a The Cure fa més de 30 anys, i a la Marta, per la paciència i l'equip tècnic. Ens tornem a escoltar properament en aquesta sintonia, la de Ràdio 90, al 101.4 de la FM, o bé en format podcast a les www.r90.org. Us deixem amb Carnage Visors, un bucle de guitarres, baix i percussió, que era la peça extra que venia en el format casset i que formava part de la banda sonora d'una pel·lícula de 30 minuts que The Cure posaven com a introducció en els seus concerts, i així no calia contractar cap grup taloner per a crear ambient. Adeu-siau.